El 14 de febrer, ara fa 8 dies, alguns espectadors van deixar de veure els canals habituals a la seva televisió. Segur que s'han preguntat què ha passat, a què respon aquesta apagada que els ha obligat o bé a comprar una nova televisió o a incorporar un decodificador d'HD. Volem respostes a aquestes i altres preguntes. Per això avui hem convidat a Guillermo Canal, enginyer en telecomunicacions i director gerent de FECEMINTE, la Federació Catalana d'Empreses de Telecomunicacions. FECEMINTE, recordem que agrupa i representa les empreses de l'àmbit de les telecomunicacions en activitat a Catalunya. Guillermo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Per què s'ha produït aquesta apagada? Quin és el motiu?
El motiu de l'apagada, bueno, és una apagada obligada perquè és una decisió presa en comú per tota la Unió Europea i també perquè a través de les conferències internacionals que hi ha de radiocomunicacions es va arribar a l'acord de que s'havia de fer una transició de la TDT a més qualitat d'imatge i de so. Aquesta és la raó principal,
Però per què es fa en aquest moment?
Es fa en aquest moment perquè, hi ha diversos factors que se superposen. Un d'ells és que la televisió clàssica que tots coneixem, està competint amb unes plataformes que ofereixen ja qualitats superiors de les que normalment teníem, amb la qual cosa, si la TDT vol competir, no li quedava més alternativa que augmentar de la qualitat de la seva programació. I aleshores, una és aquesta motivació. L'altra motivació és que a l'espectre radioelèctric, i aquí introdueix una paraula una miqueta rara, però bueno, diguéssim que és la capacitat que tenim d'enviar informació a través de l'aire, cada vegada hi ha més serveis a sobre. I l'espai dedicat o destinat al tema de la televisió s'anava reduint, amb la qual també hi ha un aspecte tècnic que ha, d'alguna manera, provocat aquesta situació. I el tercer factor també és un tema tecnològic de l'electrònica, i de l'electrònica ja parlo dels aparells de televisió i de tots els equipaments que tenim a casa, que, bueno, que diguéssim que van apareixent noves aplicacions, van apareixent nous productes que d'alguna manera fan obsolets els que hi havia fa un temps.
Clar.
És a dir, és un cúmul de coses, no? És una que d'alguna manera afavoreixen un canvi destinat, per una banda, a la millora de la qualitat i, per una altra banda, també a potenciar la indústria tecnològica.
Clar. Algú es pot preguntar per què uns aparells sí han continuat funcionant i altres no?
Sí, molt senzill. A veure, fins ara el que teníem, la manera de veure la televisió que teníem era es basava en un estàndard, ¿vale? En un estàndard que es deia de resolució estàndard. ¿Vale? Aleshores, les televisions que hi havia de fa 15 anys, per exemple, només tenien la capacitat de veure aquesta resolució estàndard, és a dir, el número de píxels que té la televisió, tots estem ja acostumats a parlar de píxels, del mòbil, del que sigui. Pues la televisió d'aquella època només hi havia un número determinat de píxels, que eren, en més dels casos, 600 i pico, I, clar, si aquesta televisió intenta reproduir una senyal que necessita més píxels, pues, és incapaç de reproduir aquesta imatge.
Clar.
Per la qual ja depèn de la codificació, del decodificador de la televisió, és capaç o no de rebre les senyals en HD i processar-les.
Podem saber o se sap quin és el percentatge del parc de televisors que ha afectat aquesta transició, aquest canvi?
Sí, mira, precisament un dels punts per la qual es va retrasar el canvi estava previst el mes de gener del 2023,
vale? Sí.
I per raons, sobretot relacionades amb el tema del parc de televisions que hi havia, es va decidir, bueno, es va decidir, ho va decidir el govern, de que aquest canvi s'havia de retardar fins fa poc, fins al 14 de febrer d'aquest any, d'enguany. Aleshores, el que s'ha intentat fomentar, bastant malament per cert, és que tots els que tinguessin una televisió molt antiga fessin un canvi. Vale? I encara i així hem arribat a que aproximadament el 2% del parc de televisions instal·lades no fossin capaç de rebre l'HD en condicions. Per sort, hi ha solucions relativament econòmiques per poder continuar utilitzant aquests televisors, evidentment no amb veure la imatge en alta definició, però sí, d'alguna manera, poder veure i captar les imatges.
Per on passen aquestes opcions? Perquè, clar, el plantejament de les persones que s'han trobat amb aquesta situació era o m'he de comprar una tele nova o bé he d'anar a buscar aquest decodificador. Però sembla que hi ha més opcions?
Bueno, teòricament ja no n'hi ha més.
No?
A veure, no. Tu pots decidir si no vols veure la televisió via... via TDT, digital terrestre, via aèria, per l'antena, pots decidir veure-la per cable. Però, si la reps per cable, pues no estàs veient la TDT. I el canvi és realment en la TDT, que és la part que ens ve per les antenes, per al ràdio. Aleshores, a veure, opcions. Pues opcions, fonamentalment, i bueno, hi ha el canvi de televisió, que és una, i després, bueno, és comprar un petit decodificador que val 30-40 euros, o comprar elements més sofisticats o aprofitar ja per passar-se a un Google Chromecast o alguna cosa d'aquestes. Però moltes més alternatives no n'hi ha,
Abans crec que has fet referència al que suposa aquest canvi per als telespectadors. La millora de la qualitat és una millora de la qualitat en la imatge i el so, o hi ha alguna qüestió més?
A veure, la millora fonamentalment és amb el tema de la imatge i el so. Hi ha una diferència de la qualitat bastant important, sobretot amb el tema de la hidroimatge. Però també això obre la porta, aquest pas, a la introducció de la ultraalta definició. La ultraalta definició, que en aquests moments Televisió Espanyola està emitint, la ultraalta definició és la televisió en 4K, i com dona la porta d'entrada a aquesta nova qualitat d'imatge i de so, és un pas realment... és un pas intermig per arribar al 4K. I aleshores és un pas obligat intermig.
Clar, jo ara tenia previst preguntar-te per alguns conceptes, com per exemple els que acabes d'introduir, l'UHD i el 4K, a més del múltiplex. Clar, això a la gent del carrer se li escapa del tot, no?
Vale. A veure, comencem per lo fàcil, vale?
Vinga.
D'acord? A veure. El múltiplex, vale? Això no comporta res d'informació addicional pels que vivim el dia a dia fora de la tecnologia. Vale? Nosaltres veiem la tele i ja està. A nosaltres la televisió ens arriba a través d'uns canals radioelèctrics. Vale? Aquests canals radioelèctrics es gestionen a través d'un multiplexor. Vale? Que és el, vale?
Sí.
Però és un aspecte tècnic, que no té més qüestions que els tècnics. Vale? D'acord?
Correcte.
No sé
sí.
si m'he explicat. Vale?
Sí.
Ara, aquest és un element. Normalment, els multiplexors, que és un concepte tècnic, insisteixo més en això, són o estan gestionats per entitats diferents. Cada entitat té un multiplexor, o la meitat d'un multiplexor, o dos multiplexors. D'acord? Aleshores, els programes de televisió, els de SD, ocupen un trosset d'aquest multiplexor. Els programes de televisió HD ocupen una miqueta més d'aquest multiplexor. I els programes en UHD utilitzen una miqueta més que els d'HD. De tal manera que amb la resolució estàndard, la SD, es podien posar dintre d'un multiplexor fins a 8 canals.
Sí.
Amb HD, 4 canals. I en UHD, amb la tecnologia que tenim en aquests moments, 2 canals. Vale?
Sí, sí, sí. Molt visual, sí.
Ho dic, però molt genèric, això que estic dient, perquè realment després hi ha una codificació també dels canals, que alguns televisors també les poden, la poden captar, que les D, és la DVT2, que permet que aquests amples de banda siguin diferents i més petits. Vale? Però no entrarem aquí. Vale? Bé, primera cosa. Aleshores, HD, que és el que d'ara totes les emissores han d'emetre en HD, és alta resolució.
Sí.
Vale? El següent pas és el UHD, ultra-alta definició.
Sí.
Vale? Uh-huh. I aquí, la ultra-alta definició sí que introdueix el 4K. Les imatges que veiem amb UHD són imatges en 4K si a l'aparell de televisió té la capacitat de reproduir imatges en 4K.
Uh-huh. Sí.
Vale? No sé si m'he acabat d'explicar tot, perquè és...
Sí, 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 no, sí. És una mica complexa, per això volíem abordar el tema, per entendre una mica, primer, per què es produïa aquesta apagada i per què s'ha fet ara. Però vaja, entenem la complexitat i entenem la situació. Com ens queden res, un parell de minutets, també m'agradaria preguntar-te per tots els avenços de la tecnologia fan inevitables tots aquests canvis. Quins són els canvis que ens esperen en el futur i cap a on apunten? Perquè clar, això és, sempre estem en el camí, no? Camí cap a on ara?
A veure, ara anem, a veure, d'alguna manera hi ha dos aspectes a tenir en compte. Primer és la televisió que ens arriba via ràdio, és una televisió que està en funcionament des dels anys 50, d'acord?
Uh-huh.
Ha anat ocupant més espectre de freqüència i després ha anat reduint-se l'espectre disponible degut a que hi ha més serveis en marxa, per exemple, el 5G, el 4G, la telefonia mòbil i uns altres serveis. Amb la qual, per una banda, això ha provocat uns canvis. Per exemple, no sé si recordarem, el primer dividend digital, el segon dividend digital i coses d'aquestes que han, d'alguna manera, marcat uns canvis. En un principi, aquest sistema que tenim en aquests moments de TDT es mantindrà fins al 2030, d'acord amb el que s'ha acordat a la Conferència Mundial de Radiocomunicacions. Vale? Mm. I el pròxim canvi, canvi, és que les emissions passin de HD a UHD.
Mm.
Vale? De alta definició a ultra-alta definició. I que els receptors siguin capaços de rebre en codificació DVB-T2. A dia d'avui ja és obligat que totes les noves televisions portin aquest sistema de codificació perquè estiguin adaptades pel pròxim canvi.
Val. O sigui que per al pròxim canvi no caldrà que ens tornem a comprar una tele, no caldrà un altre decodificador, almenys així uns anyets, no?
Com a mínim uns anyets, però no gaires, Jo suposo que dintre de 2 o 3 anys tindrem algun canvi nou. Però sí que és cert, tothom que ha comprat una tele des de fa 5 anys enrere ara, això està solucionat. L'única cosa que l'obsolescència, evidentment, tecnològica, això sí que és una cosa que ens afecta a tots. Tot tenim que canviar el mòbil cada cert temps, perquè resulta que ens ha quedat antic, no funciona correctament o li falten o li falta memòria, o li falta no sé què, o a l'ordinador personal i coses d'aquestes. Estem dintre d'un món que té una evolució i bueno, a vegades molt més ràpida de la que
molt ràpida.
Som capaços de seguir, però...
Sí, 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 sí. Bé, doncs, res, aquell electrodomèstic que tenim a casa, al menjador, i que de sobte doncs, se'ns va apagar el dia 14 de febrer, ja hem esbrinat el motiu i el per què. I li agraïm moltíssim al Guillermo Canal, el director gerent de FECEMINTE, la Federació Catalana d'Empreses de Telecomunicacions, que s'ha prestat doncs, a fer-nos aquesta explicació. Gràcies, Guillermo, i molt bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Molt bona tarda.